11 i gairebé 7 minuts. Quico Sallés, bon dia.
Molt bon dia. Que bé, m'ho estava passant.
Amb la taula d'abans, eh?
Oh,
ha estat entretinguda.
Oh, molt entretinguda. I molt. Fixa-t'hi, eh? Les coses que desperta 40 anys després.
40 anys, esclar, és que jo els deia, home, sisplau, senyors, un moment, que han passat 40 anys, no poden parlar una mica més calmats, però no, molt enrocats, i crec que cada vegada més enrocats cadascú en la seva posició. Deixem saludar l'Albert Pla, també, que tenim ja a punt. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Tu també l'has escoltat, aquella taula.
Home, és que són aquests quatre avis. Jo crec que és el problema una mica de la societat d'avui en dia, que tot ho fan els avis. És una gerontocràcia. Clar, si aquests tios amb 40 anys no s'enteren de res i continuen dient mentides, i alguns que hi ha, algun hi havia que deia vull dir, els jutges haurien de tenir 20 anys, els polítics haurien de tenir 20 anys. No sé, clar, aquesta penya no s'aclara, millor que es morin ja d'una vegada, no?
Ai, a veure, deixa'm parlar amb el Quico, que em sembla que avui porta documents de la CIA, de no sé quantes coses més. A veure, què has trobat avui, Quico?
Mira, us he trobat una cosa. A veure, evidentment parlarem de com es va veure la CIA això i quin va ser el punt de vista dels Estats Units, perquè va ser un conflicte més o menys de premsa internacional diplomàtic per quina va ser la primera reacció de la Casa Blanca. Però t'he volgut, i te l'he enviat per WhatsApp, un document que jo el vaig trobar molt curiós i, de fet, em va servir per fer un treball que encara no s'ha publicat sobre què va passar el 23 de febrer a Catalunya. I amb aquest document vaig anar a veure el president Pujol. És el full de serveis del cos de guàrdia del Palau de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra aquell 23 de febrer. És un document que el va trobar dos autèntics cracs que hi ha al servei d'històric dels Mossos, que és el sotinspector Félix González i el caporal David, que el que fa és recullen tot hora a hora el que passava en el Palau de la Generalitat. I la curiositat ve que a les 16:55, segons escriu el sergent que estava de guàrdia, que era aquest el sergent Alonso, acompanyat dels caporals Fraile i Guitart, explica que a les 16:55 van rendir honors d'entrada a l'excel·latíssim cap general de la Regió Militar de Catalunya, que en aquell moment era un mallorquí, era l'Antonio Pasqual Galmés. Curiosament, és una reunió que manté amb el president Pujol durant pràcticament una hora i quart. Fixeu-vos que a l'hora de sortida, en aquest document, diu que a les 18:09, no passa res més entre les 16:55 i les 18:09, hi ha honores de salida també a l'excel·lentíssimo capitán general de la regió. A les 18:23 entrava amb la pistola a la mà el coronel Tejero al Congrés de Diputats. Sí. És a dir, 10 minuts després de que marxés el capità general. Sempre s'havia especulat, d'acord, si Pujol, en aquesta reunió amb el cap de les forces, perquè a més recordem que l'Antonio Pasqual en principi era una persona afí a Alfonso Armada, d'acord, i sempre s'havia especulat si en aquesta reunió s'havia pogut parlar, advertir, apuntar, indicar la possibilitat d'un cop d'estat aquella mateixa tarda i que es posés sobrevist al govern de la Generalitat. Doncs bé, en franquesa, jo vaig anar a veure el president Pujol, li vaig portar aquest document i em va explicar com havia anat aquesta reunió i que, de fet, també ho apunta a les seves memòries. Ara, bé, hi ha una cosa que no em va acabar de quadrar, i és que, segons el president Pujol, quan ell avisa el conseller de Presidència, Lluís Prenafeta, i la seva secretària, Carme Alcoriza, que diu encara escoltat per la ràdio que hi ha aquest cop d'estat, que han entrat guàrdies civils armats, ell telefona immediatament al que és el capità general de la regió militar. Però diu que el telefona, però si comptes el temps entre que triga a telefonar i el que passa quan triga, encara no ha arribat a capitania. I diu que en aquell moment és quan parlen, i en principi hauria de ser que parlessin pel mòbil. El que passa que el mòbil a l'any 1981 encara no ha pogut aclarir si portava una mena de zapatòfon o no al cotxe. Amb la qual cosa és el delayet de temps que em queda a mi per acabar d'esbrinar. Si va ser una trucada, i la qual cosa no me l'acaba, ningú me l'acaba d'aclarir. Si va ser una trucada amb un telèfon especial del cotxe, que en aquella època ja existien, però sí, clar, sí, tecnologia remota, d'acord, i és veritat, accessible a militars, o bé que va trucar a capitania i des d'allà el van advertir i li va tornar la trucada dient que estigués tranquil que ells estarien de la banda de los buenos, no? per explicar-nos. Però és un document molt interessant i que es pot veure, i s'ha presumit i s'ha netejat i es posa en tota la seva esplendor, al Museu dels Mossos d'Esquadra, que està a la comissaria de Sant Andreu.
Jo recomano molt aquesta visita. I molt inquietant, perquè és aquesta lletra, perquè està escrita a mà, aquesta lletra amb la que tantes persones, vaja, d'aquella generació van aprendre a escriure.
Exactament.
La lletra del meu pare és aquesta.
Exacte.
Aquesta, així, fa aquests números.
Exacte. Aquesta lletra redondilla. És curiós també que a la mateixa testat o full de serveis, a les 8 del vespre, 20 hores, ja queda clar, no?, que queda concentrado todo el personal libre de servicio y se montan servicios de seguridad en el palacio. Que va ser aquell moment que es va tancar les portes de Palau perquè ningú sortís, però sobretot perquè ningú s'entrés. Després ve tot allò de López Bulla, oferint gent del sindicat per protegir també el govern, etc. De fet, hi havia en aquella reunió, aquell dia hi havia una reunió també amb un alcalde d'Osona que em va explicar fa molts anys, d'acord, com va viure aquella situació des del mateix Palau. Una història absolutament histriònica. Perquè, clar, tothom explica la fira una mica com la va viure. Però també, si voleu, ja deixem els documents que tenim, que s'han desclassificat, diguem-ho així, de casa nostra, i com que no ens desclassifiquen els documents per part de l'estat espanyol, sí que la FIA sí que va fer una anàlisi bastant continuat del que va passar aquells dies. De fet, la diplomàcia, o diguem-ho així, la política internacional dels Estats Units no va entrar gaire bé. En aquells moments governava Ronald Reagan i tenia un veritable falcó, d'acord, a la seva secretaria d'Estat, diem que era el seu ministre exterior, que era Alexander Haig. I aquest no va tenir més ocurrència que la primera valoració que va fer sobre el cop d'Estat a una incipient democràcia com era l'estat espanyol, era que això era un afer intern. Això és un afer intern dels espanyols. És un clàssic que s'ha repetit al llarg de la història i que ara ens el trobem cada dos per tres. I a l'any 1981 s'utilitzava aquesta història. El que passa que sí que els documents posteriors de la FIA, que a més estan molt pormenoritzats i van molt continuats, no s'han desclassificat tots, els últims que s'han desclassificat són del 2017 i 2016, la data de desclassificació, però són informes del desembre del 81, una mica ja posteriori, que van recollint totes les preocupacions que existien en la diplomàcia nord-americana. De fet, en aquesta taula s'apuntava aquesta preocupació. Una era la possible entrada de Espanya a l'OTAN, d'acord? Si això afavoria o no afavoria un cop d'estat d'aquestes característiques finalment es pogués incorporar del tot en el que era l'estructura militar de l'OTAN. Recordem que s'acaba d'integrar dins de l'estructura, però amb una mena de truc que utilitza Felipe González a través del referèndum, d'acord, però al capdavall sense que hi hagi armes nuclears a l'estat espanyol amb una sèrie de condicions. Però en aquella època no estava clar si podien entrar o no. El fet de que el govern de l'estat quedés en mans d'una dictadura blanda o d'una dictadura militar podria ser que fos un avantatge respecte a Washington i que l'estat espanyol s'acabés, no?, d'immersir a dins de l'estructura militar de l'OTAN amb una posició estratègica, com és la península Ibèrica per al control de la Mediterrània, d'acord? Hi ha països aliats com Portugal, que ja estaria com una democràcia plena, i sobretot l'enclau de Gibraltar. Això preocupava i bastant. El fet de que un altre informe al que apunta, aquest és un informe del 2000... aquest és un informe de 1982 que apunta i fa un estudi que recull els informes diaris que es feien d'intel·ligència per la Casa Blanca, i en aquest es veu i es desgrana de manera molt quirúrgica com el cop d'estat se'l defineix com la puntilla, no?, la punyalada definitiva que té l'OCD. I que, a més, enforteix, en certa manera, l'extrema dreta que està vigilant, així mateix ho diuen, no?, i que implica, o sigui, determinarà quines seran les polítiques del futur. Sobretot per suavitzar les polítiques o la possibilitat que els socialistes amb els comunistes puguin assolir el poder després de l'esberlada de l'OCD, de la Unió de Centro Democrático. Ja apunta en aquest informe, estem parlant de 1982, que Adolfo Suárez està preparant un altre partit de centre, que posteriorment serà el Centro Democrático y Social, que curiosament impulsa juntament amb Convergència i Unió la retirada de la mili. Vull dir, són els primers a proposar una mili de 3 mesos, d'acord? I la CIA el que els preocupa bàsicament és això, són aquests dos punts, que aquest esberlament de la UCD i d'aquest govern no obligui a que entri un partit socialista i comunista, perquè això enforteixi si perden aquest tour de force, d'acord? I quedi al marge Espanya de l'OTAN, o bé, per altra banda, d'acord, això serveixi per enfortir l'extrema dreta i suavitzi una mica els postulats de l'esquerra, amb la qual cosa per als Estats Units aquest cop d'estat, en certa manera, si tu mires fredament i sempre salvant les distàncies, semblava una mena de win-win. És a dir, passés el que passés, ells sortien guanyant. En una política absolutament erràtica com havíem portat fins ara.
Fixa't que és un dels temes que ha sortit de la conversa d'abans, també, el paper dels Estats Units. Quico, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, fins la setmana vinent, eh?
Fins la setmana vinent, un petó ben fort.
Adéu.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.